Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Molt bones, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Vitamina Dens.
Vitamina. Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Després d'aquesta Setmana Santa intensa a nivell de festivals, ja tornem a ser aquí, en antena, a la 94.6 FM, però també via internet, en directe a puntradiosabadell.fm. Ens podeu escoltar des de qualsevol punt del món. Recordeu que també estem presents a les xarxes socials.
facebook.com/vitamina946
i a Instagram @vitamina946. I per acabar, tenim un correu electrònic a la vostra disposició. vitamina@radiosabadell.fm.
Novetats, estrenes, DJs i productors. Tota l'actualitat en música electrònica. Vitamina Dance, amb Toni González.
Can you please turn the bass up? Can you please turn the bass up?
escoltant Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, posem fil a l'agulla i per això donem la benvinguda al David Ibáñez aquí a l'estudi. Com estàs, David?
Hola, Toni. Bé, amb ganes de parlar del Daydream Festival.
Del Daydream Festival, aquest festival de música electrònica que va tenir lloc el passat cap de setmana, en plena Setmana Santa, més en concret els dies 30 i 31 de març, al circuit de Montmeló, amb un cartell de DJs impressionant. Quins et van cridar més l'atenció, tu?
Doncs quan vaig veure el cartell anunciat em va cridar més l'atenció que vingués Suneri James.
Suneri James amb Ryan Marciano.
Dimitri Vegas i Like Mike.
Home, aquests són ara mateix no el número 1, però quasi, eh?
I va ser últim de confirmació, però va ser el millor DJ del món, Martin Garrix.
Jove, el jove DJ holandès Martin Garrix, número 1, que ha tret d'aquest número 1 doncs, a Dimitri Vegas, a Like Mike. Doncs repassada d'aquest cartell també DJs de la part de techno que tot seguit anomenarem, però parlem una miqueta del festival per tots els nostres oients que no hi van poder assistir perquè van marxar de vacances, perquè potser no van assabentar-se, tot i que aquí al Vitamina en vam parlar i molt les setmanes prèvies de que s'estava coent un festival de grans dimensions, estava sortint com un bolet després del Nadal, però que aquí ens havia arribat la informació i que aquest festival no es podia passar per alt, i menys aquí al Vitamina. Doncs quina valoració fem d'aquest festival? Valoració positiva. Sempre és important que un festival d'aquest nivell aterri aquí a Catalunya i al costat de la nostra ciutat, doncs ho havíem de visitar i havíem de fer un informe de com havia anat tot plegat. Llàstima potser de la meteorologia, no, David?
Sí, va ser una mica...
Una mica va arruïnar, sobretot, va fer la guitza el segon dia.
Sí, van haver-hi demores, que ara a continuació parlarem del tema aquest.
Sí, sí, la veritat és que el segon dia va anar una mica accidentat a causa del vent. Ara parlem d'això i també recollirem l'opinió del públic. I amb una assistència en general d'uns 20.000 assistents. No és un número gaire alt per ser un festival d'aquest estil, un festival arribat de Bèlgica, per ser el primer cop que aterren aquí a Catalunya. No està malament, 20.000 assistents, el festival es vol consolidar, segons vam escoltar, a càrrec dels seus directors. Així que bé, valorem positivament aquest festival i amb un ambient de públic que, malgrat el fred, aquell fred que feia allà al circuit de Montmeló, i la temporada aquesta de primavera, doncs ens van deixar clar que era un festival de primavera, no era un festival d'estiu. I tot seguit entrarem en matèria explicant tots els detalls d'aquest festival Daydream, que va tenir lloc la setmana passada al circuit de Montmeló. Expliquem una miqueta, David, com estaven distribuïts aquests espais quan entraves al festival. L'accés principal al festival de tot el públic era per la part de dalt de la corba de l'estadi del circuit de Montmeló, però només entrar ja ens trobàvem amb la zona de food trucks i també al primer escenari, la primera carpa, la carpa de GIF. Què trobàvem en aquest escenari?
Doncs en aquest escenari trobàvem la part més alternativa al festival, diguéssim, que podien trobar hardcore, minimal, inclús una miqueta de Big Room també em va semblar escoltar.
Era un escenari una miqueta, doncs, va, diferent, no? Un escenari alternatiu, allà, com dèiem, rodejat de les food trucks, però que es punxava tot tipus de música, vam escoltar fins i tot, com deies, funky i estils que no són gaire electrònics, però que tenien aquest espai, doncs, per la gent mentre anava a dinar, no sopant, escoltar música en aquesta entrada. Tot seguit, després d'aquesta zona de food trucks i de l'escenari de GIF, baixàvem una miqueta, teníem una carpa enorme d'aquestes de fira amb l'escenari Reboot. L'escenari Reboot, un escenari 100% techno.
Sí, sí, 100% techno, amb DJs de molt renom mundialment coneguts.
Podríem dir els millors del món.
Sí, sí, sí. Com
Marco Carola,
Luciano, Loco Dice, Dogfire...
De tot, o sigui, teníem tots els DJs bons de techno estaven en aquest festival, això sí que s'ha dit, que la part més alternativa, més underground, estava molt ben cuidada a, part de, a nivell de cartell. Sortíem d'aquest Reboot, aquest escenari amb una bona il·luminació, que la veritat que et feia transportar qualsevol club de Barcelona o de la resta d'Europa, i anàvem cap a la Main Stage, cap a l'escenari Main Stage, atravessàvem un pont, era molt graciós aquell pont, i ens trobàvem doncs, l'escenari Main Stage, que això sí que s'ha de dir, ja s'ha vist a totes les fotografies que hem anat penjant a les xarxes, impressionant.
Brutal, sense paraules. Jo quan vaig arribar i vaig veure aquell escenari tan gran, amb aquella qualitat de so, perquè també s'ha de parlar, Toni, del so del festival.
Vam tenir l'oportunitat de preguntar a un tècnic de so del festival de quin nivell era aquella PEA, la Public Address, i ens va comentar fins i tot que la PEA de l'escenari principal la feia servir Bruno Mars.
I Beyoncé.
I Beyoncé, o sigui, nivell absolut de qualitat sonora, és a dir, el festival va invertir en qualitat de so, i en aquest main stage, doncs, com deia, molta il·luminació, visuals i una escenografia, doncs, de somnis, no? Semblada al Tomorrowland, a tots els escenaris de temàtica Tomorrowland, un festival 100% de Bèlgica, és que es notava molt que venia d'allà.
Sí, es notava moltíssim la manera de ser ambientat, com has dit, Toni, era molt fantasiós, de molt, com un món de fantasia i...
Totalment daydream, un dia per somiar, no? Doncs acompanyat d'aquest escenari principal, del main stage, on van actuar digis del renom com Martin Garrix, com Kung, Sam Fell,
Dimitri Vegas, Like Mike, Sonny Jane, Ryan Marciano, Rehab, House...
I també de Steve Angelo, el mestre Steve Angelo, que també va formar part d'aquest line-up del main stage, exmembre de la Swedish House Mafia.
Que per cert han anunciat que possiblement tornin.
Torna a la Swedish House Mafia, en parlarem aquí al Vitamina de ben segur, perquè això s'ha de tenir en compte. I llavors agafàvem, vèiem una miqueta de la zona en aquest escenari main stage, vèiem unes zones VIPs, que sí que és veritat que pel fred que feia no hi havia gaire gent.
Sí, sobretot divendres hi havia un moment que miraves la zona VIP i no hi havia ni ningú.
Hi ha una zona així com elevada, que a l'estiu potser sí que estaria més plena de gent, però en plena primavera i amb la temperatura que teníem allà al festival, que s'ha de recordar que l'últim dia que vam sortir estàvem a 5 graus al pàrquing, no era un bon temps per estar en la zona VIP ballant i fer el que fa la gent a les zones VIPs. Així que la zona VIP potser no va triomfar gaire en aquest festival. A continuació, podíem seguir baixant a través d'aquestes pistes de l'escola de conducció RAC, al circuit de Montmeló, i trobàvem la zona de backstage dels artistes, vam poder veure a Kangs, a Sam Fell, a Martin Garrix, arribàvem al seu cotxe, i artistes també nacionals, que després explicarem que per motius del vent no van poder punxar.
Sí, com poden ser Javi Reina, JP Candela,
Brian Cross... Bé, la veritat és que ara parlarem del temps, que és important aquest punt. I per acabar, si us acabem de descriure com era aquest festival, podríem trobar al final de tot l'escenari Deep, i eren on punxaven artistes d'estils més house. Vam trobar Joris Born, un dels millors artistes ara mateix de l'escena underground i techno i house, fent una sessió per poqueta gent. Tota l'estona que vam anar a aquest festival trobàvem poca gent.
Una veritable llàstima, perquè era un dels meus escenaris preferits, amb la temàtica que estava ambientat, que era com si estiguessis a l'Illa Blanca, Ibiza.
Era un escenari molt Ibiza, encara que ho dius, amb colors blancs, palmeres, i l'equip de so també, impressionant, com sonava aquell equip. Però sí, s'ha de dir que era un escenari una miqueta més buit. Un cop descrit aquest festival, em deixo alguna zona, no? La zona d'oci?
Sí, et deixes la zona d'oci, Toni, que eren unes hamaques per estirar-se, i hi havia també com uns estants de botigues que venien ulleres, samarretes, gorres...
Fins i tot hi havia per jugar a la Xbox.
Sí, sí, ni un dia de festival el lliure has de jugar...
Que vam parlar i vam dir, com pot ser que en un festival de música electrònica trobem gent que vulgui jugar a la Xbox allà durant el festival, amb les artistes que tenen al davant? Era per riure una mica, no?
Sí, sí, i a sobre hi havia cua per jugar.
Doncs sí, gent que volia jugar fins i tot a la consola. Doncs David, repassat una miqueta com era aquest festival, perquè com he pogut escoltar, era ben gran, hi havia molts espais i ben diferenciats, podies anar caminant d'una punta a l'altra i fins i tot et cansaves.
I en patinet, hi havia gent que per allà es movia en patinet.
Hi havia gent que es movia en patinet, és veritat. Doncs un cop repassat com era aquest festival Daydream, anem a escoltar una miqueta què opinava la gent, no? Sobretot abans d'entrar divendres vam sortir amb el micròfon de Ràdio Sabadell a les portes. Doncs això, per escoltar una miqueta quin era l'ambient i sobretot captar aquest hype, aquesta expectativa abans d'entrar al festival.
La veritat és que és impressionant, hi ha com una, no sé, una brúixola sembla, i és un castell enorme i superguapo.
Hombre, pues después de ver los after movies que hacen en Bélgica y demás, tenemos buena impresión de momento, a ver qué tal.
Doncs esteu escoltant a espectadors que estaven a punt d'entrar, part del públic que es trobava a la cua, i els vam preguntar doncs què esperaven d'aquest festival, i ens deien doncs això, que des de fora ja els cridava l'atenció l'escenografia, les llums, però que encara no havien ni entrat, imagina't. I algun altre espectador deia l'expectativa també a nivell d'after movies. Són importants, les after movies. Vam parlar amb l'equip de gravació de l'after movie i ens ho deien, que els promotors d'aquests festivals inverteixen molts diners amb l'after movie, perquè saben que és una carta de presentació. Doncs una de les altres preguntes que també van fer a les portes era quins DJs venien a veure. Tu, David, per exemple, quins eren els DJs que més et cridaven l'atenció en aquest cartell?
Doncs jo, començant per la part més mainstream, tenia moltes ganes de veure House, que havia vist en els seus sets que eren molt elaborats, Martin Garrix, que ja l'havia vist dos cops.
Número del món.
Número del món. I Dimitri Vegas i Like Mike per al show que porten la...
l'energia. I de la part techno, quins disc volies veure?
Pues volia veure Luciano.
Home, qui no vol veure Luciano? O Marco Carola.
I Marco Carola també.
També Andrea Oliva. Em va agradar molt, va estar molt bé. Llàstima que no hi hagués gaire gent a l'escenari.
Ah, i també em va agradar molt de l'escenari Deep el britànic Patrick Topping.
Patrick Topping, d'unidor, la sessió que va fer. Va posar un tema que, si veu, està seguint les històries de l'Instagram del Vitamina, @vitamina946, un tema molt estiuenc.
Doncs sí, que en aquell moment ens va venir superbé perquè feia molt fred i ens va transportar a Eivissa.
Totalment, totalment. Doncs anem a preguntar això, quins eren els DJs que el públic venia a veure amb moltes ganes.
Els que més venim a veure és Martin Garrix, Hardwell, que aquesta vegada no està, Brooks...
Pues sobretot Martin Garrix, desde que lo confirmaron, pero ya venía antes cuando confirmaron a Dimitri Vegas y Like Mike, WW y Brooks.
A mi, per exemple, Martin Garrix, ja és molt ingrosso, i ella és més de Paco Osuna, Loco Dice...
Aquí venim a veure. Aviam, a mi em fa molta gràcia, sobretot Dimitri Vegas, Line Mike. Demà esperem també aguantar fins a Martin Garrix, si el cos ens dona. Qui més? Rehab també, ens fa molta gràcia.
Està clar, Martin Garrix. Martin Garrix, Steve Angelo, W&W, Dimitri Vegas, Line Mike.
Dels millors que nosaltres tenim ganes, Brooks, que no és dels més coneguts, en veritat, del single de la Caidu i tal. I, bueno, W, jo tinc unes ganes impressionants també, però bueno, és que hi ha un munt, o sigui, no... És un no parar d'artistes.
W&W, Dimitri Vegas, Like Mike, Code Black, Tony Shifters...
Doncs aquests eren els DJs que el públic tenia moltes ganes de veure abans d'entrar. Clàssic, no? Martin Garrix, com és número 1 del món, és normal que tothom el vulgui veure. Brooks, ens va sorprendre Brooks, molta gent deia Brooks, no?
Sí, molta gent ens va dir Brooks i suposo que és per al tema nou que han tret amb Martin Garrix i David Guetta, Like I Do.
Que l'ha fet veure la llum com a artista i tothom tenia ganes de veure-la aquí en aquest festival. També molta gent demanava pels...
Per als holandesos de Balju en de Balju i els belgues Dimitri Vegas i Like Mike.
La gent venia amb uns gustos ben definits.
Molt mainstream, per això.
Molt comercial, sí que és veritat. El públic que vam entrevistar tenia ganes d'escoltar música comercial, però també vam trobar un grup de noies que venien a veure Loco Dice.
Sí.
I que ho van reconèixer, no? Estarem una estona al main stage, però també anirem a veure Loco Dice a l'escenari Reboot. Molt important també, quins DJs troben a faltar?
Trobem a faltar, per exemple, Hardwell. Aquest any encara no l'han confirmat en altres festivals i hagués estat molt bé, però bueno, està bé el line-up.
Headhunters. Bàsicament Headhunters, sí. I bueno, altres que també podrien estar molt bé.
Et va sorprendre, David, tu que ets un fanàtic de Hardwell, no trobar-lo en aquest cartell?
Doncs sí, la veritat que em va sorprendre molt, sent que ha sigut dels millors DJs del món durant 2 anys i els live sets que fan són brutals. Em va sorprendre no trobar-me allà en aquell cartell que tan elaborat de...
Sí, un cartell amb molt nivell i que no acabaven de trobar segons quins artistes, i Martin Garrix fins i tot ens van dir que seria difícil trobar-lo almenys aquí al Barcelona Beach Festival a l'estiu, aquí a la platja de Barcelona, que potser fins i tot no el trobaríem aquí, que seria l'única manera de veure'l a Catalunya. Altres artistes deien Headhunters,
que produeix Hardstyle.
Hardstyle, doncs mira, estils com els Hardstyle ens va sorprendre també. Després parlarem amb Luca Caro, un dels DJs amb els que vam tenir el plaer de conversar en aquest especial del Daydream. Però bé, parlem una miqueta d'altres temes interessants sobre aquest festival. Avui estem fent aquest reportatge, aquest resum de com va anar el festival Daydream el passat 30 i 31 de març al circuit de Montmeló, un festival d'alt nivell de música electrònica, i que l'equip del Vitamina va sortir d'excursió per explicar de primera mà tot el que va sonar en aquest esdeveniment.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Doncs parlem també del temps. Ho hem parlat ara mateix en la introducció, que el vent, la temperatura van ser els protagonistes d'aquest festival, sobretot el segon dia. Però preguntem també a la gent què opinaven sobre el temps.
A veure, el temps. Veurem a veure si acompanya. Jo crec que sí. Està bé.
Home, aviam, no és el típic festival que vens amb la cervesa freda a la mà i sense samarreta, però bueno, aviam què tal. Nosaltres venim d'uns quants dies sense fotre res, doncs com a mínim aquí trenquem una mica.
Sí, és estrany perquè la majoria es fan a l'estiu, però bueno, està bé perquè sí, és com un adelantament, està bé.
Però també està bé que hi hagi festivals que no siguin només a l'estiu, que es pugui repartir tot una mica i que puguis gaudir una mica diferents èpoques.
Fa bastant bo, sí. Tot i que diuen que potser a la nit potser plou, però de moment fa bo.
Doncs això era el que opinava el públic sobre la meteorologia, sobre aquesta data, no? Una mica estranya. Nosaltres vam ser els primers, quan ens va arribar la notícia, vam dir, ostres, un festival en plena primavera? Normalment els festivals de música electrònica es fan a l'estiu, i aquest ens va sorprendre, i el públic també estava una mica sorprès, però bé, fins i tot hi havia gent que deia, no, ja va bé que facin festivals en aquestes dates, i des de l'organització deien que era el que buscaven també.
Sí, buscaven un festival de primavera.
Buscaven un festival de primavera perquè a l'estiu ja tenim el Barcelona Beach Festival, tenim el Sonar també,
el United
de Tomorrowland, i buscaven doncs això, un festival en aquestes dates primaverals, i està clar que corren una miqueta el risc de que faci fred i fins i tot vent, com va ser el problema. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb un dels artistes més importants d'aquest que té, com Brian Cross, artistes nacionals com Brian Cross, el català Brian Cross, que ens deia tot això sobre el festival. Vam fer una miqueta d'entrevista amb ell, i com a part també de manager, i fa management d'artistes, ens deia això sobre el festival Daydream.
Doncs ara mateix estem aquí amb en Brian Cross, que serà un dels protagonistes demà dissabte a l'escenari principal, al Main Stage. Brian, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Hi ha una mica de hype amb aquest festival o no?
Sí, home, jo crec que és una molt bona aposta, no? Que aquí a Catalunya es continuï invertint diners i fer festivals de música electrònica d'aquest calibre és molt bo.
Es pot comparar al United o al Barcelona Beach Festival, aquest?
És un format diferent, és un format amb diversos escenaris, toca diferents estils de música, el que li fa molt, molt interessant, com et deia, tens techno, tens hardstyle, tens mainstream. Es pot comparar, evidentment, a qualsevol d'aquests festivals en envergadura i amb capacitats.
Els festivals de música electrònica han vingut aquí al país per quedar-se com a la resta d'Europa?
Jo crec que sí. Espanya, Catalunya estan en un moment en el qual l'expansió de la música electrònica és molt forta. Hi ha festivals com el Medusa, també València, el Summer Story. Hi ha molts festivals d'Espanya que ara mateix han invertit en la música electrònica i és a llarg plaç. Ningú fa aquest tipus d'inversió per arribar aquí, estar-se aquí uns dies i marxar ràpid.
Una mica prematur, però aquest festival, estem a les portes de Setmana Santa, no fa aquest calor d'estiu?
Home, jo estic molt bé. La veritat, aquí amb màniga curta, ben feliç.
I per acabar, parlem una miqueta de la teva sessió. Què tens preparat demà?
Bueno, demà el que faré és el que estic acostumat a fer, que és dintre del mainstream, pues, música comercial, contundent i sempre sense anar-me massa fosc. Però bueno, presentarem també temes nous, produccions noves, la col·laboració amb Dimitri Vangelis en Wyman i més coses que he estat preparant per demà.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies a Brian Cross per atendre el micròfon del Vitamina, i ens va agradar molt aquesta opinió que ens donava, no? De que anava bé fer un festival en aquestes dates, que ell era una de les persones que estava involucrada en tota aquesta organització, i ens parlava tot una mica, però sobretot de que els festivals de música electrònica cada cop s'estan popularitzant més aquí al nostre país i que arriben d'Europa per quedar-s'hi.
Doncs sí, Toni, segons ens han arribat fons de premsa del festival, diuen que aquest festival ha arribat per quedar-se durant uns 6 anys.
Uns 6 anys, aproximadament, que aquest festival tenen la intenció de repetir. Doncs amb en Brian Cross comentàvem això, li van preguntar també pel seu live set, perquè això era divendres, li van preguntar pel seu live set de dissabte. Malauradament, Brian Cross, degut a la meteorologia, no va punxar dissabte i no va poder oferir doncs aquest live set que ens anava comentant, doncs que seria comercial i sobretot per fer moure a la gent al main stage, a l'escenari principal. Parlem, David, si et sembla, d'una altra cosa interessant, de les monedes que es feien servir per comprar beguda, per comprar menjar i qualsevol producte dins del festival. Què et va semblar, tu, això dels tokens, de les monedes?
Doncs no és el primer festival que em trobo amb aquest tipus de monedes.
A França, a Electrobeats, ja vam treballar en aquestes monedes, portàvem com una pulsera, te'n recordes?
Sí, portàvem una pulsera, però aquí eren fitxetes que era molt fàcil perdre els tokens.
Fitxes com les dels autos de xoc de la fira, no?
Sí, sí.
Però de cartró. Eren unes monedes doncs amb les que es feien intercanvi, el mínim eren 20 euros.
20 euros, que eren 10 tokens.
Això vol dir que un token eren...
2 euros.
2 euros. Anem a escoltar l'opinió de la gent sobre aquest canvi de monedes, perquè sembla que el públic no estava gaire contents. Primer els hi preguntaven, per exemple, quant traurien de tokens.
Passava a canviar uns 20-30 euros de moment i si en fan tant després, doncs una mica més. El que sigui necessari al final per passar-t'ho bé, no?
Ara, de moment, uns 15 o així i més tard ja veurem a veure com va. Bueno, tenía pensado cambiar mucho menos, pero ahora debido al precio tengo que cambiar muchísimo más.
Bueno, la verdad es que 20 euros o 30 com a molt.
20 o 30 euros com a molt, deia el públic assistent, que trauria segurament que en un dia amb això, ho dic pels preus que hi havia a les food trucks i el preu de les begudes, segurament que això no els hi va servir només per un dia, no, David?
No, per un dia quedaves curt amb 20 euros.
Amb 20 euros, que eren 10 tokens. Si fem la conversió ràpida, una hamburguesa valia 4 tokens, que són uns 8 euros. D'un-hi-do, ja sabem que els festivals tenen uns preus una miqueta diferents perquè les food trucks doncs, han pagat uns impostos i és normal que vulguin aprofitar-se d'aquest intercanvi de monedes. Va preguntar també a tota la gent que hi havia a la cua de les taquilles de tokens si consideraven que era excessiu el preu.
Bueno, sembla que val el doble o així, no?, dels euros normals. Una mica cars estan, però bueno, comptant que és un festival nou que es fa ara a Espanya, pues bueno, de moment ho comprem i ja veurem l'any que ve.
Muchísimo, es una locura, sobre todo el agua es lo que más me ha indignado, ya que es algo esencial, dos tokens es una locura eso.
Dos tokens, una ampolla d'aigua, la conversió és 4 euros. D'un-hi-do, per una ampolla d'aigua 4 euros, això sí que compartim l'opinió d'aquesta noia de que era una mica excessiu, no?
Sí, una mica excessiu, un
producte bàsic. És un producte bàsic per assistir a un festival, és beure una ampolleta d'aigua mentre estàs ballant.
Encara sort que no era l'estiu.
I encara sort que no era l'estiu, i llavors es podia haver consumit fins i tot més aigua, llavors 4 euros una ampolla d'aigua, també compartim aquesta opinió. Un altre punt interessant sobre això de les monedes, d'intercanviar monedes dins del festival, era si fomentava el botellón. Això ens deia la gent.
El que passa és que els preus són una mica alts, això sí, però clar, sent un festival i en un lloc tancat i tot, és possible que sí, que la gent aprofiti per beure fora i després intentar entrar aquí.
Sí, sí, que lo fomenta muchísimo más porque una botella te sale más a cuenta, pero mucho más. Entonces dices, voy a beber afuera todo lo posible porque dentro no me quiero dejar dinero.
Bueno, puede una mica sí, la veritat, perquè és molt més barato comprar-ho, tajar-la i entrar directament.
Doncs sí, la gent estava d'acord en que fomentava una miqueta el botellón al carrer perquè amb aquests preus de la beguda doncs era una mica excessiu i creien que fomentaria el botellón a les portes del festival. Una cosa que vam preguntar també i ens va fer molta gràcia era si la gent s'emportava monedes a casa, que això vol dir que el festival guanya benefici. Ens deien això.
Segur, és lo típic com que vas a qualsevol lloc, et donen una fitxa al casino o d'on sigui, que al final et queda alguna part allà que dius no ho vas canviar i m'ho quedo ja, saps?
Doncs la gent reconeixia que s'emportava alguna moneda a casa i que bé, almenys com a record, no?
Sí, sí, qui no ho ha fet això de que vas a un lloc i t'emportes aquesta moneda com a record?
Això passava al festival de Monegros. Els Monegrinos era la moneda d'intercanvi al festival de música electrònica dels Monegros i molta gent se'ls aportava, però llavors es feia fins i tot penjois, es feien com collars amb les monedes i dius, bueno, almenys és com un record, és com un obsequi. Doncs aquesta era l'opinió que tenia la gent sobre els tokens, aquestes monedes d'intercanvi amb les quals doncs, podies comprar beguda i menjar i es feia servir a tot el recinte, no es podia fer servir diners, era la moneda de canvi i aquesta era l'opinió de la gent.
Novetats, estrenes, DJs i productors. Tota l'actualitat en música electrònica.
Parlem de música, David, de música i de DJs, que en veritat és el que ens interessa aquí al Vitamina. I anem a repassar una miqueta què va sonar a cada escenari i fins i tot entrevistes que vam poder fer amb diferents artistes. Comencem per l'escenari Reboot, que era l'escenari de música techno underground, on van tenir lloc sessions de Luciano, de Marco Carola,
That Fire,
una sessió molt fosca, molt electrònica, cap als amants d'aquest estil d'electrònica. Deurien gaudir i molt. A més va ser a l'última hora del divendres. Vam entrar i estava la carpa a tope, literalment. Doncs vam conversar amb una de les artistes. Ella era la Natur, DJ de música techno, que va punxar divendres a primera hora, no va punxar gaire tard, però va oferir una sessió molt divertida, un tech molt mogut,
molt melòdic,
amb tocs de house fins i tot, i a cabina se la veia molt segura, la Natur, una DJ amb la que, com us deia, vam tenir l'oportunitat de parlar, i aquestes eren les seves paraules. Doncs ara estem aquí amb la Natur, que acaba de finalitzar al seu live set. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo ha ido la sesión?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, acabo de terminar y muy contenta. El techno siempre tarda un poco más en llenarse lo que es el escenario, pero bueno, ya ves cómo está la cosa, bien animada.
Hemos escuchado un poco tu sesión, contundencia y techno en estado puro.
Sí, es un poco lo que me ha salido del alma, ¿no? He empezado, mis sesiones nunca son con ese toque tan tecno, pero siempre hay una fusión y hoy pues me he ido directamente a un poco a la parte de festival y a mi selección que tengo de festival, porque he empezado con la pista muy, muy vacía y he terminado con la pista llena, entonces había que ir modificando un poquito el tema, pero bien.
¿Qué te ha parecido la organización del Festival Daydream? Primera vez que aterriza aquí en España, en Barcelona en concreto.
Pues genial, está bien que en España sucedan estos festivales y que no nos tengamos que ir siempre, pues, sobre todo en Europa, hay muchos festivales en Holanda, en Bélgica y demás. Y está bien, pues, que también tengamos en nuestra casa, ¿no?, festivales de esta envergadura y pues, yo máximo apoyo.
Y para acabar, pregunta tópica, pero ¿faltan más mujeres en cabina, en los festivales, en los clubs? ¿Estás de acuerdo?
Pues mira, te digo la verdad, en los últimos años el papel de la mujer está tomando una importancia relevante y no me siento muy sola, ¿eh? Me siento acompañada de buenas féminas y cada vez más, por lo tanto no creo que el papel de la mujer ahora sea muy inferior al del hombre. Quizá hace unos años sí, pero ahora mismo estamos muy igualados, gracias a Dios.
Muy bien, Ana, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, chao.
Quina conversa que vam tenir al backstage d'aquest escenari Reboot, a l'escenari Tecno, amb Anna Tur. I li preguntàvem per això mateix, no?, si trobàvem a faltar dones en aquest cartell de DJs. Tu què vas pensar, David, sobre això?
Doncs sí, em va semblar que faltaven dones. Tot eren homes, la gran majoria, hi havia dues DJs.
Dues o tres com a màxim en tot el cartell, amb un total de més de 40 DJs. Només hi havia dues o tres dones i per això li preguntàvem a la Natur si dins de l'escena electrònica trobava a faltar dones, però ens deia que bé, que sí que era una cosa evident, sens dubte que les dones cada cop tenen més presència a festivals, i això era el que li preguntàvem a la Natur i ens deia, sobretot això m'ha fet gràcia, que ella era la que iniciava una miqueta la sessió, deia, he començat amb la pista buida però mica en mica he fet el canvi i s'ha anat omplint, aquest canvi del warm-up cap a potser ja a l'inici de la sessió quan venen els DJs més coneguts, no?
Sí, sí, ella va tenir la part més difícil de la sessió, diguéssim, que és fer l'escalfament de la pista per portar-lo cap a una sessió.
I un dels altres DJs que també estava fent aquest escalfament, aquest warm-up, més en concret a un altre escenari, l'escenari més petitó, a The GIF, era Luca Caro, el català Luca Caro, un dels DJs catalans més coneguts de l'escena electrònica, sobretot a la dècada dels 90, i que encara segueix en actiu, i de quina manera. Podem descriure aquella sessió com una de les que més ens va sorprendre.
Sí, sí, era brutal la festa que portava cabina.
Quina hora eren? Potser les 8 del vespre?
No era molt tard, sí, era les 8 del vespre, 8 i mitja, no, serien, que la gent anava a sopar.
I el Luca Caro estava fent una sessió a l'escenari més petit del festival amb un públic que fins i tot no hi cabia sota la carpa. Hi havia tanta gent que no hi cabia i amb un estil molt contundent com és el hardcore i una miqueta de hardtech també, però barrejat amb temes actuals. Això em va agradar molt.
Sí, i temes dels 70s també.
Temes dels 70 barrejats amb hardcore, amb hardtech i molt micròfon. Li preguntàvem això mateix al Luca Caro, que vam tenir el plaer d'aconseguir una entrevista. Ens va costar una miqueta perquè havia de marxar cap a Patxà. Aquella mateixa nit havia d'anar cap a Patxà i no aconseguia amb el seu manager trobar-se i al final sí, vam poder parlar amb el Luca Caro després de la seva sessió i això és el que ens deia. Doncs aquí estem amb el Luca Caro després d'aquesta sessió carregada de ritme i contundència d'estils com el hardtech i el hardcore.
Sí, sí.
Com pot ser que hi hagi lloc per aquests estils en un festival potser d'un caire més comercial?
Jo crec que avui en dia, sobretot el jovent, cada dia accepta més estils diferents. Jo sóc molt partidari de fer una sessió amb molts d'estils i jo vaig estar 8 anys al Poneri com a DJ Siso i porto els estils durs a dintre i sempre que puc els trec.
Has utilitzat molt el micròfon, això també és molt de la dècada dels 90. S'ha perdut això d'utilitzar el micro o s'està recuperant amb els artistes comercials que podem escoltar aquí al Main Stage?
Jo crec que cada vegada és més important. Al final la gent el que vol ve aquí a passar-s'ho bé, ve aquí a disfrutar i si tu els animes des del micro, pues, la veritat que és, ho disfruta molt més. Per tant, jo crec que és una cosa que el DJ que hi ha avui en dia té que tenir bastant integrada i és, per mi, essencial.
Les sensacions del festival en general t'han agradat? Què t'ha semblat el projecte d'aquest festival de Bèlgica que ha arribat aquí en plena Setmana Santa? Una mica abans de l'estiu ens ha sorprès, no, les dates, no fa calor.
Realment el festival és impressionant. Jo havia estat al de Bèlgica i l'han sabut portar aquí i adaptar-lo i realment es viu una mica el que és l'essència del festival. Això sí, Setmana Santa, una mica més de fred, però bueno, a Bèlgica també fa fred, vull dir que no són tan diferents les temperatures.
Doncs amb el Luca Caro remarcant també la presència d'estils no tan comercials i més contundents com el hardstyle i el hardcore, li agraïm molt la seva atenció al Vitamina Dance i esperem que tingui molts bolos d'ara endavant i tota la resta de primavera i estiu. Gràcies, Luca.
Molt bé, moltes gràcies i una salutació a tots els vostres oients.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Un crac en Luca Caro atenent el Vitamina i explicant-nos, doncs, això, que estils com el seu, encara que fossin més alternatius i més contundents, de fet, els més contundents, el hardcore i el hardtech, són estils molt contundents. Aquí no funcionen tant, o van funcionar durant la dècada dels 90, però a Europa segueixen funcionant. A Bèlgica, Alemanya, Holanda, són estils ben actuals i que fins i tot apareixen a les produccions d'artistes com Hardwell.
Sí, 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 el Hardwell fa servir molt sons del hardstyle.
I en Luca Caro ens comentava, doncs, això, que a ell és igual, mentre tingui públic, fa ballar la gent, i ho tenia molt clar, això, i també la importància del micròfon. Del micròfon, que diu que és una eina essencial pel DJ, per animar, i que, com jo li preguntava, doncs això avui en dia s'està posant més de moda perquè tots els DJs del main stage, doncs, el fan servir sempre, durant tota la sessió, per tenir la gent sempre activa, perquè ningú s'adormi. Doncs aquestes eren les paraules de Luca Caro, de l'escenari de GIF. Hem repassat l'escenari de GIF, el reboot de música techno, i podem parlar una miqueta del main stage i de com va acabar divendres, aquesta jornada de divendres, abans de passar a dissabte. Què va semblar, David, al main stage? Lucas and Steve, Brooks, Los Frequencies, Suneri, James and Ryan Marciano. Déu-n'hi-do, quan vam arribar, tenien la gent a dalt de tot, eh?
Doncs sí, aquest duet holandès, ja quan vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-los a França el 2016 a l'Electro Beach, ja vaig veure que portaven uns sons molt tribal i que fan ballar molt a la gent.
Sí, fan una bona barreja d'electrònica amb percussió i també tenen un ritme ells a cabina que no paren quiets, en Suneri James i en Ryan Marciano. I per acabar, vam veure en aquest escenari a Martin Solveig. Van fer com un... ho van canviar, això. Ens va sorprendre una miqueta perquè al line-up sortia primer Martin Solveig, després Davan Diu, i acabava Dimitri Vegas al line-mic. I van fer un canvi d'última hora, encara no sabem els motius, i va punxar primer Davan Diu, i després Martin Solveig. I què ens va sorprendre, David, de Martin Solveig? Ho pots explicar? Perquè va ser una miqueta impressionant, eh?
Doncs sí, Martin Solveig em va sorprendre perquè jo l'havia vist a França i era un rotllo més comercial, més house, i allà va arribar i semblava allò techno.
Tecno potser no tant, però sí una miqueta d'estil més contundent. Tots els temes que va punxar, i a més l'ambient era un ambient com fred, eren prop de les 11 o les 12 de la nit. La gent estava com... volia ballar, però no, perquè feia fred, torno a repetir. I va posar estils, doncs, més foscos. I això potser ho anàvem parlant, no?, mentre estàvem mirant a Martin Solveig, el francès Martin Solveig, i dèiem, ostres, no pot ser, perquè aquest artista és un artista molt comercial. Recordem la cançó All Stars o totes les que ha publicat, Intoxicated. Són cançons molt divertides, amb un baix de house ben divertit, ben mogut. Les hem punxat aquí al Vitamina i sempre són cançons d'estiu. Doncs no, ens va sorprendre i va punxar un estil així. Potser ho tenia planejat així i va dir, bueno, doncs... I per acabar, Dimitri Vegas i Line Mike, només cal que mireu els vídeos al YouTube de totes les sessions que fan a Holanda, a Bèlgica, sobretot el Tomorrowland, en aquests festivals de música electrònica d'aquest nivell, del festival com el del Daydream, per veure que són un espectacle, també no paren amb el micròfon i fan molta festa, i aquests sí que van tenir la gent ben amunt, eh?
Sempre tenien la gent ben amunt, anessis quan anessis a l'escenari i estiguessin ells punxant, sempre veies que la gent la tenien amunt, no hi havia cap moment de
molta energia a càrrec de Dimitri Vegas i Line Mike, dels belgues. I per acabar, aquest divendres vam anar una estoneta a l'escenari Deep per escoltar potser una miqueta més de house, més de... no tan contundent com el techno, per veure Patrick Tropping, Andrea Oliva o el mateix Joris Born, que el vam tenir davant a 3 metres, perquè la veritat és que l'escenari, com hem dit a l'inici, feia una miqueta de fred, aquell escenari era molt fred, tot i que estava ben decorat, però no tenia molta gent, ni Joris Born ni Patrick Tropping. És una pena, perquè són artistes que són molt coneguts dins de l'escena house, i malauradament en aquest festival estàvem ben sols, estàvem molt sols, i és una llàstima.
Sí, sí, és una verdadera llàstima. Com artistes d'aquest nivell que han punxat al Tomorrowland, han punxat a molts clubs amb molta gent, estiguessin en aquells festivals pràcticament sols.
Doncs divendres, per concloure, molt fred.
Sí, molt fred i quatre gotetes de...
I quatre gotetes van caure, no van fer la guitza als escenaris perquè estaven també molt protegits, la part d'il·luminació per l'aigua, però bé, tot bé. Divendres va semblar, doncs, que tota l'organització, els disjockeys, malauradament això del Martin Solveig, que el van canviar per el Davendiu, doncs ens va sorprendre, però la resta tot molt bé a nivell organitzatiu, i així és com va anar divendres. Passem a dissabte, David?
Doncs sí, Toni, passem a dissabte.
Si t'agrada la música electrònica, tens cita cada divendres i dissabte de 10 a 11 de la nit a Ràdio Sabadell.
Doncs passem a dissabte, perquè en aquesta segona jornada del Daydream Festival, avui estem fent especial Daydream Festival, el festival de música electrònica que va tenir lloc el passat 30 i 31 de març aquí al costat del circuit de Montmeló, i on en David Ibáñez i un servidor, Antoni González, vam tenir el plaer d'acreditar-nos com a premsa i gaudir de tots els disjockeys, de tots els espais, i de conversar amb el públic també. Avui estem escoltant també quina era l'opinió del públic sobre diferents temes. Dissabte, David, va ser el dia del vent.
Sí, dissabte va ser un dia una miqueta crític, podríem dir.
Crític i accidental, perquè una mica més i el festival cancela la seva segona jornada.
Sí, sí, estàvem allà dintre nosaltres, perquè premsa va poder accedir abans, i es deia per allà que potser el suspenien.
Sí, sí, la veritat és que informacions molt confuses, missatges que arribaven i tornaven des de premsa, al carrer també. Bé, va ser un dia dels problemes meteorològics perquè feia molt vent aquelles hores, la previsió meteorològica no anava en bon camí, no era bona, la previsió meteorològica no era bona de cara a la tarda i fins i tot a la nit, i els organitzadors doncs es plantejaven cancel·lar aquesta segona jornada. Les portes al públic, de fet, es van obrir 6 hores tard. S'haurien d'haver obert a les 2 del migdia, amb els primers DJs que ja tenien confirmat els seus horaris, com Javi Reina, Brian Cross, i van entrar, malauradament, a les 9 del vespre. Van entrar molt tard, i per això ara escoltarem l'opinió de la gent a la cua. Era una mica, com has dit, crítica. Va arribar un moment que hi havia fins i tot nervis a les cues, ho vam estar explicant a través de les nostres xarxes socials. Moltes reunions, comunicats que van trigar a sortir a la llum per part de premsa. Primer es cancel·lava, després de cop i volta no, el festival se celebra, i com us deia, no van punxar un gran nombre de DJs nacionals com Neil, Javi Reina, JP Candela o Brian Cross, amb qui teníem el plaer de conversar el dia anterior, i ens deia, no, demà punxo jo. Doncs no va punxar, malauradament, degut a això, a aquest retras de tot el cartell. El cartell es va haver de reformular, tots els line-ups, tots els horaris es van haver de reformular, i finalment es va obrir. Anem a escoltar, però, abans d'entrar, abans de fer aquesta obertura a les 9 del vespre, quin era l'ambient aproximadament cap a les 6, quan portàvem unes 4 hores que encara no sabíem si se celebrava o no el festival a les 6 o a les 7, que era quan havia de sortir el comunicat oficial per part de l'organització. Aquesta era l'opinió de la gent a les portes del festival.
Sí, una merda de comunicació. Preguntes a on et diu, no, han tancat. Ens han dit hasta que un arbre li ha caigut a sobre d'una noia, o sigui, estamos locos. Després un altre et diu, no, encara no és segur. Li preguntes a un altre i et diu, no, han recollit. Un altre et diu, sí, un altre, d'aquí 20 minuts. És que portem 3 hores que ens estan dient d'aquí 20 minuts, d'aquí 20 minuts.
Sí, portem 3 hores que és constantment, no, 20 minuts, no, 10 minuts, no, 45 minuts, no, ja obren, no sé què. No estem res informats.
Es poco, la verdad, porque en Andalucía tenemos mucho más viento y hay eventos y tampoco, es decir, la seguridad aquí es extrema, no sé qué es lo que tienen ahí, el escenario es grande, pero bueno, tampoco creo yo que deberían haberlo avisado antes.
Sí, diuen que podem entrar, però jo veig les veles i tots els arbres com bufen. I pujarem 10 metres i ens tornaran a parar.
Aquesta era l'opinió del públic a l'espera de si el festival decidia obrir o no en aquesta segona jornada de dissabte. Dissabte la gent també estava molt expectant, perquè era quan punxava Martin Garrix, el número 1 del món. Era el DJ protagonista de dissabte qui finalitzava el cartell del Main Stage, i la gent tenia moltes ganes de veure DJs d'aquest estil. I ens deien això, doncs, que molta confusió, missatges, mentides, tot va ser una miqueta confós, i nosaltres vam dir, què està passant aquí, no?
Bueno, ja se sap, quan hi ha un problema comencen a córrer molts rumors i no saps quin creure realment.
I també s'ha de dir, per part de l'organització, que és encertada, encara que no agradi aquesta llarga espera, però sempre és més important la seguretat que no gaudir d'un espectacle com aquest i que hi puguin haver ensurts, doncs, a causa del vent, no? Que l'escenari pugui caure. No seria el primer cop que en un festival, no de música electrònica, però sí d'altres tipus de música, que un festival d'aquest estil causa un incident. Llavors, és important per part de l'organització preveure, doncs, que això era un perill i que no es podia obrir en aquestes condicions. Van valorar la seguretat abans que la diversió. Això per part de l'organització sempre és d'agrair. Doncs això, el públic estava a les portes, inquiet, no arribaven els comunicats, la gent es pensava que aquella segona jornada no s'obriria el festival. Ho vam estar explicant en directe nosaltres a través de l'Instagram, @vitamina946, i la gent es anava preguntant fins i tot, ei, vosaltres que esteu allà, s'obre o no s'obre? Vam rebre molts missatges. Doncs finalment, a la vora de les 9 del vespre, 6 hores més tard, es va decidir obrir, i això és el que ens deia la gent un cop havien accedit 6 hores més tard al festival.
Portem des de les 2 aquí. Sí, només dir-te, quina hora és ara? A les 8? A les 8, bueno, sap greu dir-ho, però hem estat aquí petant-ho ja fora, però dintre el cotxe, esperant.
Quina informació heu rebut per part de l'organització?
Bastant nefasta. Gràcies a contactes hem pogut saber una mica com anava la cosa, però bàsicament esperar a que ens diguessin alguna cosa. El comunicat tenia que ser les 7 i no hem sabut res fins a les 7 i mitja.
Les 7 i mitja, 7:40. 7:40
sí,
i no hem sabut res.
Estem bastant abandonats aquí, era.
La qüestió ha sigut clau. O sigui, a partir de les 7 de la tarda tothom sabia que no es feia. A les 7 han dit, fem un comunicat. A les 8 no han fet cap comunicat. Res de res. Llavors, clar, estàs allà esperant-te i ens han dit, els seguretes ens han dit, marxem, doncs marxem, cap problema. I a les 8 i quart ens diuen, que tornem a entrar. O sigui, perdoneu, però nosaltres paguem una entrada de 53 euros per venir aquí. I això és una falta de respecte. Ara sí, ens ho passarem bé i nosaltres no ens queixarem pas, no ens queixarem. Perquè ens agrada el que hem vingut a fer i hem vingut a disfrutar de la nit. Ara, això no és com s'ha de fer les coses.
Hemos estado esperando bastante, la verdad, porque es eso, han anunciado que lo cerraban, que había un problema, que se ha caído una estrella o algo así han dicho, y hemos estado un montón de rato esperando, la verdad.
I seguim aquí en aquesta entrada del festival. Ara mateix tinc al meu costat en Numax, DJ Numax de Sabadell, DJ Sabadellenc, i aprofitem que ha vingut al festival perquè ens expliqui una miqueta com ha estat aquest accés, aquesta cua que han hagut d'esperar i que finalment doncs, ja s'han obert les portes. Com ha sigut tot això, tot plegat?
Molt bona tarda. Doncs, hem arribat a les dues i ara fins a les 8 i pico han pujat els Mossos i ens han dit que al final sí que es celebraria, però bueno, ha sigut això, molta estona d'espera. I bueno, al final a les 9 ja per fi han confirmat que sí que es pujaria i han començat a fer registres i tot i a poc a poc sí que han pogut pujar.
Doncs això, David, molta indignació pel que estem escoltant per part del públic, moltes hores d'espera. Va ser curiós perquè molta gent només entrava en el lavabo.
Sí, clar, pensa que portaven allà potser 6-7 hores.
O més, perquè hi havia gent que tenia accés al càmping, gent que havia passat el cap de setmana amb un meló en aquest circuit de Catalunya i que segurament que van fer més de 6 hores d'espera. I la conclusió doncs seria que per part de l'organització potser hauria d'haver arribat una miqueta abans l'informació, però bé, també s'ha d'entendre l'organització que a la vegada no sabia què fer perquè el temporal de vent no afluixava i, com he dit abans, el més important era la seguretat. Finalment, doncs això, el festival es va poder obrir i tot va funcionar com la seda. I només entrar, David, ens va cridar l'atenció un noi anomenat Eric Beluca i que ens va explicar sobretot projectes que tenen al cap i que havien coincidit doncs allà en aquest Daydream en l'escenari de GIF. Em va sorprendre d'aquesta sessió sobretot la música en directe.
Efectivament, aquella sessió ens va sorprendre perquè escoltàvem unes trompetes de fons.
Era inquietant, perquè dèiem, potser ha començat a punxar Sant Fel?
Sí, un altre DJ que també porta música en directe.
Música en directe, i Eric Beluca és un dels artistes, com dèiem, que va punxar un dels escenaris més petits, però no menys important, com deia Luca Caro el dia anterior. Aquesta és la conversa que vam tenir amb l'Eric Beluca, un DJ que s'atreveix a portar instruments en viu, i mentre ja està punxant, sonen les trompetes, i això li dona doncs, un plus a la seva sessió. Escoltem la conversa amb l'Eric Beluca. Doncs aquí estem amb l'Eric Beluca, que avui ha sigut un dels DJs que ha punxat en aquest escenari, diguéssim, alternatiu, a la part més alta del festival, tot just a l'entrada, tot el rodejat de food trucks, i el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Eric? Com anà la sessió? Doncs
pues molt bé, hem començat amb la gent que entrava, perquè era en primera hora, obríem stage, hem anat emplenant l'escenari, al final ha rodat molt bona festa, molt bones vibres, la gent amb moltes ganes. Òbviament sabem el problema que hem tingut a l'obrir tard del festival, tot el que ha comportat, i això ha fet que la gent vingués amb unes ganes de festa impressionant i de moment és molt maco, molt net, l'escenari fet amb molt bon gust i res, esperar que acabi la jornada ja, tot perfecte.
Què t'ha semblat doncs l'organització d'aquest festival Daydream? La primera cosa que aterren aquí a Espanya, vinguts de Bèlgica.
Doncs em sembla que era un gran repte i era molt bo per l'escena perquè tot això ajuda a créixer tots els artistes locals, l'escena en general. Com més festivals com aquests hi hagin i més propostes, juga sempre de positiva amb tots nosaltres. Llavors, primera edició, gran repte, jo crec que tot i les dificultats han treballat molt bé i al final pues, han pogut tirar això endavant i de moment està sent tot un èxit.
I això de sortir en un line-up amb altres artistes coneguts, perquè aquest cartell, tota la difusió que s'ha fet d'aquest esdeveniment, ha donat moltes voltes, no? Com es sent un artista local doncs, sortint, encara que sigui en petit, però sortint al costat de grans noms?
No, és una gran oportunitat per tots nosaltres que no tenim el nom que poden tenir com Sant Fet o els grans headliners. I és el que et dic, és una gran oportunitat per nosaltres per créixer i donar-nos a conèixer.
I un dels elements que també cal recordar d'aquesta sessió a càrrec de l'artista que estem entrevistant ara mateix és aquesta combinació entre música en directe i la figura del DJ, com es viu això des de l'escenari?
Doncs això porta un plus a la sessió, pensa que en Peter Brass és el nostre artista trompetista, ve de conservatori, o sigui que ve de zero, no ha tingut contacte amb el món de la nit anteriorment, I res, ha sigut una experiència molt positiva, ens està funcionant molt bé el show.
Creieu que això el públic ho valora, el fet de portar instruments en viu? Ara mateix estàvem veient el live set de Sam Feld i portava guitarra, saxo, trompeta... S'està posant de moda un altre cop això d'introduir la música electrònica a elements en viu?
Sí, totalment. Jo crec que la música electrònica en si és molt freda i degut al boom que ha tingut s'estan unint més elements acústics per donar-li més vida i el que eren les bandes abans s'està juntant molts estils i el que és música electrònica amb artistes en vius i tot en globalitzat.
Aprofitem per recordar les teves xarxes socials, ja que ens estan escoltant tots els oients del Vitamina. On es pot escoltar la gent? SoundCloud?
SoundCloud, Facebook, Twitter, Instagram, tot, Eric Beluca, junt.
Doncs Eric Beluca, aquest DJ català que va punxar a l'escenari de GIF, va oferir una sessió de música electrònica en viu, amb instruments també acompanyant aquesta sessió, i diu que la música electrònica és molt freda de per si, llavors li va introduir elements com el vent, com les trompetes, per fer cridar l'atenció, i ho va aconseguir perquè només entrar la gent al festival s'anava directe a aquest escenari de GIF a escoltar la sessió de l'Eric Beluca, i agraïm molt doncs, la seva atenció després del seu live set. Eric Beluca, un company que ens va atendre al Vitamina com tots els altres DJs, a qui també agraïm la seva atenció. I repassem una miqueta, David, si et sembla, com va acabar aquest dissabte, com va acabar la jornada de dissabte, que després dels incidents amb el vent, d'aquest retras, va anar tot molt bé, es van reformular una miqueta els horaris, els line-ups. Kungs, per exemple, l'escenari principal va punxar molt poqueta en estona, era un dels DJs també que la gent esperava més, l'autor de This Girl. Kungs era un dels artistes francesos que tothom volia veure, però va punxar molt poc.
Va punxar quasi per ningú, diguéssim.
Sí, perquè va ser obrir, estava fent com un back-to-back amb Sam Feld.
Sí, i després ja es va quedar Sam Feld punxant, que sí que el van poder gaudir més gent.
Sam Feld, com dèiem en aquesta entrevista amb l'Eric Beluca, també portava instruments en viu, guitarra, trompeta, saxo, i bé, també hi havia poqueta gent perquè era només obrir a les 9, però va fer gaudir el públic assistent amb aquesta música en viu. I a partir d'aquí tot es va animar una miqueta al main stage, a l'escenari principal, d'unidó la sessió de Rehab i de House, abans de començar amb els grans noms com Nicky Romero o Stefan Gelo, però Rehab ens va sorprendre molt amb estils com el trap, dubstep, barrejats a progressive, amb música més progressive i melòdica, 100% EDM, electronic dance music, i House, aquí un servidor no havia tingut el plaer d'escoltar-lo mai en directe, i ens va sorprendre molt, ens va agradar aquest artista, i a partir d'aquí ja parlem de grans noms, com deia, Nicky Romero, l'holandès Nicky Romero, acompanyat tot seguit de Steve Angelo, aquesta sessió de Steve Angelo, un exmembre de Swedish House Mafia, que com ens deies abans, David, doncs sembla que tornen, no?
Sí, sembla que tornen, i què s'ha de dir de Steve Angelo amb aquests sons que porta tan característics?
All school han estat pur. Steve Angelo, bé, no deixa a ningú indiferent perquè portava uns sons de tota la vida, electrònica de tota la vida. De fet, s'ha llegit que volen tornar a Swedish House Mafia, on hi formava part conjuntament a Maxwell and Ingrosso, per recuperar aquests sons de la música electrònica que potser s'estan perdent en aquests últims anys. I per acabar, en aquest main stage vam poder veure la sessió del número 1 del món segons la revista DJ Mag, l'holandès Martin Garrix.
Doncs sí, va ser una sessió al·lucinant.
Molta seguretat,
sí.
Per tenir 21 anys, aquest nano té molta seguretat a dalt de l'escenari.
Sí, molta seguretat, a part que l'acompanyen unes visuals espectaculars, que també s'ha de parlar del tema de les visuals.
El tema de les visuals, ja ho hem comentat, que aquest escenari del Daydream, el main stage, era impressionant a nivell d'il·luminació, de so, però també de visuals. Portaven bons tècnics de projecció i molt bona feina de postproducció fent aquestes visuals que acompanyaven molt bé la música. S'ha de dir que és un element avui en dia indispensable en els festivals de música electrònica. Aquesta era la valoració que fèiem del main stage. Seguia fent una miqueta de fred, però sí que és veritat que dissabte hi havia una miqueta més de gent que divendres.
Sí, és veritat. No sé si era perquè potser divendres dissabte la gent treballava o no sé per què, però sí que es va notar que hi havia més gent.
I per acabar, els escenaris Reboot amb les actuacions de Luciano, Marco Carola i Nicky Fanciulli. D'unidó, D'unidó, aquests tres noms que vam poder escoltar a la sala Tecno, a la sala Reboot d'aquest festival de Dream. I com sempre vam fer un passeig cap a la part de baix del festival, d'aquestes pistes del RAC, al circuit de Montmeló, per escoltar què sonava a l'escenari Deep, a l'escenari més house, amb el DJ mexicà Rebolledo, DJ Tennis, que potser van punxar per poqueta gent. Ja hem dit que aquest escenari no va acabar de funcionar, s'ha de dir.
i el valencià Edwin Verdon, un dels artistes de més rellevància ara mateix a l'escena espanyola de música techno, que era qui finalitzava aquest line-up a l'escenari DIP. En conclusió, David, un festival de 10. Avui hem dedicat fins i tot el programa sencer a parlar d'aquest festival per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que digui, ostres, com pot ser que no hi hagi anat? Jo sóc un fanàtic de l'electrònica i no de la comercial, sinó que aquest festival tenia diferents estils, diferents escenaris, i a nivell de cartell era impressionant. Només els noms que hem dit, algun DJ d'aquests t'ha d'agradar.
Sí, la meva conclusió és que és un festival de 10. Llàstima la temperatura.
Llàstima, doncs, la temperatura en plena Setmana Santa, en plena primavera. Però bé, s'han esforçat i s'agraeix, com hem dit a l'inici d'aquest Vitamina, que hagin apostat per portar un festival des de Bèlgica aquí a Barcelona. Ja en són dos o tres els festivals: Barcelona Beach Festival, el United, el Tomorrowland de l'any passat, que malauradament sí que va patir un incident amb el foc, però que aquest any segurament que anirà millor, i aquest bolet que ha sortit ara mateix en plena primavera, que es diu Daydream Festival, i que avui al Vitamina hem dedicat a aquest especial, ja que vam anar d'excursió conjuntament amb en David Ibáñez i un servidor, Toni González, d'aquest festival, i avui hem fet, doncs, una mica aquest resum del festival. Moltes gràcies, David, per acompanyar-me en primer lloc i per gaudir, doncs, de tots aquests artistes i de elaborar aquest reportatge, aquest resum del Festival de Dream.
Moltes gràcies, Toni.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.
Doncs això és tot per avui. Nosaltres us deixem escoltant una miqueta de música abans d'acabar el Vitamina. Tornem la setmana que ve amb especial de Clapton, que també tenim per aquí al Calaix. Tenim un especial de Clapton, de l'artista alemany Clapton. I bé, només cal que us espereu una setmaneta per gaudir de bona música house i de bona música electrònica aquí al Vitamina. Això és tot, com dic, tornem la setmana que ve amb més música. Una salutació de qui us parla, Toni González, a la presentació i direcció, amb l'ajuda avui al control de so d'en Sergi Cubero i d'en David Ibáñez, també company a la producció, que hem elaborat aquest programa per tots vosaltres i perquè seguim gaudint cada setmana de la música electrònica. Res més, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a facebook.com/vitamina946 i a Instagram @vitamina946. Tenim un correu electrònic a la vostra disposició, vitamina@radiosabadell.fm, i com sempre, tots els podcasts, si no heu pogut escoltar el programa en directe, els teniu al portal web radiosabadell.fm. Bon cap de setmana i molta vitamina.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dance amb Toni González.